Ara t'explicaré el més nou de l'Ajuntament de Lleida, en el que han estat treballant aquestes darreres setmanes. I resulta que per primer cop a la seva història, la paeria de Lleida tancarà per vacances. Sí, sí, l'Ajuntament, el que ha d'estar al servei de tothom, tancarà per vacances del 10 al 23 d'agost, amb dos inclosos. Si has de fer algun tràmit, accelera, que l'Ajuntament tancarà per vacances. Això suposarà una rebaixa als impostos? Jo diria que no, que perquè recorda que, a més, ens els han apujat. En fi, sóc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Són les 12:20 minuts d'aquest dijous 11 de juny del 2020 i estàs en sintonia de la cadena COPE a Lleida. Ja saps que ens pots escoltar a través de la Seu d'Urgell, a través de Balaguer, a través de Lleida i des de tot el món, a través de la nostra plana a internet o de l'aplicació que et pots descarregar de manera totalment gratuïta. Ho pots fer a través de www.cope.es i buscar l'emissió en directe i allí triar l'emissora de Lleida. I a l'aplicació, doncs, exactament el mateix. Què farem avui? Doncs estem a dijous. Recorda que ja la setmana passada vam arrencar les escapades de COPE amb David Velasco, que ens acompanyaran des de la 1 fins a les 2. Però abans buscarem la previsió meteorològica. Ja t'avanço que a hores d'ara estem a 22 graus a la ciutat de Lleida, amb un dia ennuvolat. També ens n'anirem a explicar-te la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE. I els dijous tenim els consells veterinaris des d'Anadon Veterinari, Anadon Veterinaris, i també els consells de nutrició i de salut amb el Cristian Didier, que és el nostre nutricionista de capçalera. Però abans, 22 graus a la ciutat de Lleida. Busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Per a les pròximes hores esperem a la província de Lleida cels ennuvolats o coberts i precipitacions que poden ser localment fortes i amb tempestes ocasionals al Pirineu, on durant aquesta segona meitat del dia es podrien arribar a recollir més de 20 litres per metre quadrat en tan sols una hora. Si parlem de les temperatures, avui presenten pocs canvis amb unes màximes de 26 graus a Lleida capital, de 25 a Balaguer, de 24 a Tàrrega, de 20 a la Seu d'Urgell i de 17 a Viella. Pel que fa al vent, durant aquesta tarda bufarà variable fluix. De cara a demà divendres, esperem a Lleida cels ennuvolats o coberts amb xàfecs durant la matinada, que poden ser localment forts al Pirineu, tendint després a quedar cels menys ennuvolats. Pel que fa a les temperatures, les diurnes pujaran amb unes màximes que arribaran als 26 graus a Lleida, capital i Balaguer, als 24 a Tàrrega, als 22 a la Seu d'Urgell i als 17 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs comencem l'informatiu d'avui viatjant cap al Carràs, on avui estaven convocats fins a una vuitantena d'alcaldes de diferents municipis, més entitats i associacions relacionades amb el món de la campanya de la fruita, per entendre'ns, per defensar el paper del pagès que darrerament doncs s'està veient atacat des de varis fronts. És una trobada, la d'avui, que estava organitzada o cridada des de l'Ajuntament del Carràs, juntament amb la plataforma Salvem la Pagesia, Defensem el Món Rural. Connectem amb l'alcalde del Carràs, el Manel Esquerra. Manel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia des de Carràs.
Aquest matí a les 10 estaven cridats 80 alcaldes de 80 municipis, més, com dèiem, entitats relacionades amb el món agropecuari. Han pogut venir tots, alcalde, aquest matí?
Sí, ha estat un èxit la convocatòria. Més de 50 alcaldes, tots els representants de les organitzacions agràries, sindicats, AFROCAT, Federació de Cooperatives de Catalunya, tots han estat aquí presents per mostrar aquesta unitat davant d'aquests atacs que hem tingut, perquè no es pot qualificar d'una altra manera, des d'algun sector, des d'alguna plataforma que se li ha donat veu, tot i ser mínim representants, ensenyant unes imatges i connectant el món de la fruita amb el racisme, quan això és una de les mentides més grans que podem escoltar aquí, perquè aquesta zona fruitera, gràcies aquests temporers, gràcies a aquests immigrants que han vingut de diferents països del món, hem pogut collir la fruita, s'han integrat, han prosperat, i la gran majoria, però pràcticament tots estan contentíssims. Hem trobat una persona que l'altre dia va sortir en un programa de televisió dient que quan lleguen a los pueblos, los agricultores y los alcaldes nos tratan sin respeto y nos tratan como animales. Aquesta frase, en prime time d'una televisió pública, ens ha molestat moltíssim, i d'aquí ha vingut que ens hem tornat a unir per a tots junts reivindicar que les coses se fan d'una altra manera, i si algú té algun dubte, l'invitem a veure com se colleix la fruita, com se manipula, com s'exporta, i som una zona modèlica de respecte a tot el país, on ho ensenyen a molts llocs, de com es tracta aquesta singularitat o aquesta casuística de tenir que treballar en 2-3 mesos concentrats.
Mm-hmm. A més, alcalde, a part de la concentració d'avui, com bé ens has explicat, també heu fet una visita a un allotjament municipal, en aquest cas heu anat a Torres de Segre.
Sí, hem anat a Torres de Segre per canviar una mica de municipi, ensenyar que tot arreu s'està treballant igual, un municipi proper al Terràs, que està a 3 quilòmetres, i hem pogut constatar, tothom ha pogut veure com està un edifici en òptimes condicions, amb tot l'equipament, amb l'alcalde de Torres de Segre ens ha explicat que per utilitzar les instal·lacions tothom que s'hi vol acollir té que pagar 7,14 euros a mida inclòs, 7,14 euros a mida inclòs, i els diumenges no se'ls hi cobre. I està, pues, bueno, com qualsevol vivenda de que tots coneguem. Les imatges que suposem que hauran enregistrat deixaran palès com tenim els allotjaments.
Molt bé, doncs aquesta és la darrera hora que ens arriba avui amb aquesta unió de tots els, bueno, de molts dels implicats amb la campanya de la fruita, que és, vaja, és capital a les nostres terres, a les terres de Ponent, i que per això l'hem de cuidar. Hem parlat amb l'alcalde d'Alcarràs, amb el Manel Ezquerra. Manel, gràcies per atendre'ns.
Molt bé, moltes gràcies a vostès per ajudar-nos a explicar l'autèntica realitat.
Cope Lleida. Estàs informat.
I més reaccions sobre aquest tema. L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, Afrucat, i el sector frutícola català en general demana respecte i que no s'anomeni temporers a un col·lectiu que no ho és. Lamenten que hi hagi persones que dormen al carrer a Lleida i demanen solucions a les administracions. En fi, estem parlant des de fa moltes setmanes del tema del coronavirus, de la Covid-19... i de les... hem gastat molt de temps, evidentment, les primeres setmanes parlant de les conseqüències mèdiques i sanitàries, però també de seguida ens vam adonar que tot això comportaria conseqüències econòmiques i laborals. Doncs tenim un indicador que ens ajudarà a entendre que sí, que està passant que es note, que passa alguna cosa. I és que el coronavirus ha enfonsat un 4,9% el producte interior brut català del primer trimestre. Recordo que el primer trimestre acaba a final de març. La caiguda interanual de l'economia és del 4,2%, segons les dades definitives de l'IDESCAT. El segon trimestre, quan comptabilitzin abril, maig i juny, veurem com surt la història, però vaja, ha sigut el més impactant. Esperem que a partir del tercer la cosa millori. Pel que fa a la malaltia, exclusivament, la consellera de Salut, Alba Vergés, va estar ahir a Lleida i va dir que hi ha ara mateix alguns brots, però que estan controlats, de la Covid-19, que s'estan gestionant i que no comprometen el sistema sanitari, però que ens porten molt de treball i tenim l'ull posat. Vergés va fer referència als detectats fa un parell de setmanes a Lleida Ciutat, al Baix Segre i la Segarra, on Salut està aplicant un seguiment intensiu. Recordo que només amb un parell d'aquests brots, en el que un hi havia 20 persones i l'altre 15 o 16, estaven fent un seguiment de més de 1.000 persones. Perquè, clar, han de fer un seguiment de tothom amb qui recordin que han estat en contacte. Per tant, és importantíssim frenar un brot de seguida, perquè si no després es va multiplicant tot plegat. Els nous casos diagnosticats de coronavirus a la regió sanitària de Lleida han baixat per segon dia consecutiu després que el Departament de Salut confirmés ahir 19 infectats més, corresponents al balanç de dimarts passat. Recorda que Salut dona el resultat a la tarda i del dia anterior. Per tant, estem parlant de casos de dimarts, eh? I és que dilluns hi va haver 22 nous encomanats després que hi hagués un petit repunt el cap de setmana amb més de 30 casos diaris. Respecte a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, hi ha un cas més i precisament el Consell General d'Aran va informar que ha confirmat un nou infectat a la vall. El cas ha estat confirmat amb la PCR i la persona afectada es troba en aïllament domiciliari. D'aquesta manera, els casos totals a la província de Lleida s'eleven a 3.193, dels quals 2.769 corresponen a la regió sanitària del Pla de Lleida i 429 a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran. A més, Salut no va registrar més defuncions i es mantenen en les 238 després de la mort de la darrera persona per coronavirus dissabte passat. D'altra banda, també han informat de 3 altes hospitalàries més i ja són 1.271 les persones que han rebut aquesta alta. Com dèiem al principi, la paeria de Lleida tancarà per primera vegada a la seva història 2 setmanes per vacances. Serà del 10 al 23 d'agost. Només seran operatius serveis essencials com Guàrdia Urbana, cementiri i atenció social urgent i d'altres estaran en mínims. El govern municipal obligarà el personal a fer festa durant aquests dies. Aquesta decisió ja ha registrat les queixes dels sindicats perquè diuen que ha sigut una decisió unilateral i que no ha estat gens ni comunicada ni contrastada. A nivell de, no de treballador, a nivell de ciutadà, doncs ja et dic, si tenies previst fer algun tràmit a l'agost, tremola, perquè del 10 al 23 estaran tancats i les setmanes abans doncs s'incrementarà perquè la gent, degut a que tanque, doncs correrà a fer tràmits. Per tant, tremola. Diu que no és un problema de pressupost, no és per estalviar diners, és un problema organitzatiu. Serà que no hi ha suficient gent a Lleida, a l'Ajuntament, per poder fer torns, començant ja al juliol, perquè es noti el mínim possible que a cada departament hi ha, per exemple, un 25% de persones fent vacances, que són necessàries. Escolta, la primera quinzena de juliol, un 25%. La segona, l'altre 25%. La primera d'agost, un altre 25%. I la segona quinzena d'agost, el darrer 25%. Ja tens tot el personal cobert, almenys amb la meitat de les vacances que els hi pertoquen. Doncs no. Del 10 al 23 d'agost, tanquem per vacances. Però us imagineu la ràdio que ha arribat el 10 de juliol, aquí l'interruptor general que tenim, el tirem cap avall perquè jo he de marxar de vacances? No, no, ni a res, en COPE, ni COPE Catalunya i Andorra, res. Tanquem per vacances, tu. Interruptor cap baix. Ja està. Mira, deixarem la web oberta. A què és impensable? Doncs home, amb un ajuntament, tenint en compte que tenim per bandera el fer l'activitat social, l'acompanyar les persones, ens trobem amb la pandèmia aquesta. No sé jo si és el millor estiu com perquè l'Ajuntament de Lleida tanqui per vacances. Què vols que et digui? Sense deixar de banda l'Ajuntament de Lleida, un regidor de la CUP de Lleida a un pas del judici per no retirar els llaços grocs de la paeria. La jutge conclou que hi ha indicis de delicte de desobediència i demana a les parts que presentin els seus escrits. El regidor en qüestió és el Pau Jubillà, que ens explica què és el que ha rebut avui mateix.
Sí, avui el que hem fet és hem rebut una comunicació de la jutge instructora del cas, on aquesta jutge doncs, veu indicis de delicte de desobediència per no haver tret els llaços grocs, tal com ens va indicar la Junta Electoral. La jutge no actua d'ofici, sinó que actua per una denúncia d'un grup que no té altra feina que fer això, que és dels Ciutadans, que diguem, la seva acció política principal és aquesta.
La Fira de Sant Miquel de Lleida supera ja el 75% d'ocupació. Apunten a la desescalada del confinament com un dels motius que ha fet incrementar la confiança dels expositors. Serà la 66a Fira Agrària de Sant Miquel i el 35è Saló Internacional Eurofruit, que ja superen el 75% d'ocupació. Les dates del certamen, del 24 al 27 de setembre. I us avançàvem ahir que s'ha admès a tràmit la queixa per part de Cultura de la Generalitat de Catalunya pel tema del trasllat de les obres del Museu de Lleida cap a Sixena. Cultura celebra l'admissió d'aquest recurs contra la sentència que anul·la les vendes de les obres de Sixena i el departament espera que la sentència del Tribunal Suprem li sigui favorable. I, per acabar, i anem cap al territori, direm que docents de la Cerdanya volen posar fi al criteri provincial de la borsa de substituts per poder treballar a tota la comarca. Els mestres han d'apuntar-se als serveis territorials d'educació de Lleida o Girona i renunciar a una part dels centres. És el que té el tema aquest de les línies territorials que algú va decidir posar sobre un paper. Fem una pausa i de seguida marxem cap a Nadon Veterinaris.
Té problemes amb els bancs? Inversions del Banc Popular? Clàusules hipotecàries i bancàries abusives? A Q2 Consultors i Gonzalo Abogados li podem donar una solució.
Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal que l'alliberi dels seus deutes. Experiència i qualitat al seu servei.
Q2 Consultors i Gonzalo Abogados a Balaguer, Lleida, Blondel 11 i també el passeig de Ronda 55. Telèfons 973 45 05 55 i 973 27 27 90.
A Matís, la teva botiga de moda amb més de 20 anys d'experiència, volem acompanyar-te en la tornada a la normalitat. Estem a la teva disposició per atendre't amb el millor tracte exclusiu i personalitzat. Vine a Matís, trobaràs les millors firmes en talles de la 38 a la 52 i gaudiràs de magnífics descomptes en vestits, parques, jaquetes i molts articles seleccionats a les col·leccions primavera-estiu per acompanyar-nos de comunions i celebracions. Matís, príncep de Viana, 81 de Lleida.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Ja arriben ja els consells veterinaris, com sempre ja saps, que ens arriben des de Anadon Veterinaris, que els trobes al carrer Segrià número 11, que els trobes a internet a www.anadonvet.com, a les xarxes socials, i a més tenen aquest servei totalment gratuït i que no fa falta ni que siguis client habitual. El telèfon de les emergències, el de 24 hores, 973-266-388, 266-388. Que si tens un animal de companyia a casa, ja te l'estàs apuntant. I si no pots anar a visitar-los al carrer Segrià 11, els demanes un imant de nevera, que segur que en tenen amb el telèfon, i si no te l'apuntes, te'l poses a la nevera allí, perquè qualsevol dia, una emergència, que sempre venen a la nit, sempre venen en dia festiu, doncs sempre, sempre a Nadon Veterinaris tindràs un veterinari de guàrdia que t'atendrà per telèfon, 973-266-388. I nosaltres contactem amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Com estàs?
Molt bé.
Escolta,
i tu?
Ha baixat l'afluència o no? O seguiu a tota màquina?
Bueno.
S'està normalitzant o no?
Poc a poc. Però continuem amb feina, sí.
La perruqueria de gossos i gats segueix encara donant cita per d'aquí
sí,
tres
sí.
mesos, no?
És la dona més desitjada de Lleida.
Sí. Molt bé. Bueno, poc a poc tornarem a la normalitat. Suposo que
sí,
aviat també activareu el tema de la màquina de neteja i tot això.
Sí. Suposo que ja això serà a la propera fase.
Vale. La propera fase, que pot ser o dilluns vinent o d'aquí 10 dies, per entendre'ns,
eh?
O sigui,
sí,
que tranquils,
jo crec que sí.
Que està al caure, això.
Llavors ja funcionarem normalment, segurament.
Molt bé. Imma Sabater, escolta, anem a parlar d'un tema avui que de vegades pot semblar una tonteria, però que a l'hora de anar-ho a comprar o decidir, te n'adones que hi ha tipus diferents i has de saber, respecte al teu gos, com és, quina raça, o com ets tu, o què pretens, doncs triar un o l'altre. Et parlo de
Exacte.
Com lligar el gos per treure la passeja, que recordo, que això hi ha molta gent que ho oblida, que és obligatori. O sigui, a la ciutat és obligatori portar el gos lligat quan surts a passejar.
Correcte.
Que hi ha molts llocs que la gent després els deixa anar. Bueno, és obligatori portar-lo lligat. Llavors...
I recordeu que també hi ha races que és obligatori portar morrió.
Ah, sí, correcte. Sí. Imma, quines opcions... Parlem de quines opcions hi ha a hores d'ara al mercat per portar lligat un gos.
Val. Bueno, jo primer parlaré de cada un d'ells i després farem un resum,
sí.
Val? Val. Bueno, pues sí, treure a passejar el gos és un moment que ha de resultar plaent per a la nostra mascota com per a nosaltres.
Sí.
I és una cosa que farem cada dia diverses vegades.
Uh-huh.
ha de convertir-se en una experiència còmoda i que tots dos la podem gaudir. Vale, tenim una àmplia varietat de collarets, arnesos i petrals en el mercat. Com he de triar? Val? Començaré pel collaret, que és el més clàssic i ha estat l'elecció de la majoria de persones durant anys. El collaret és molt útil per a controlar amb tota seguretat el nostre gos. Val? Són ideals per a gossos que no tiren gaire de la corretja i és un bon lloc on portar la identificació del gos. Per algunes races, com els llebrers, hi ha collarets específics que s'adapten a la forma del seu coll per evitar fugides. I dins dels collarets hi ha una gran varietat de mides, gruixos i materials. Els gossos que tiren de la corretja hem d'evitar especialment els collarets fins i metàl·lics, que poden danyar el coll, tràquea, els estranguladors o ampues directament no haurien d'existir, no s'han d'utilitzar. Val? Això que quedi molt clar, perquè ho trobo una bestiesa, val? Després, l'arnès. Els arnesos s'ajusten al cos del nostre animal permetent una gran llibertat de moviment i evitant danys en el coll en el cas de donar una estirada. Són especialment recomanables per a races petites o amb problemes de respiració, com els braquicèfals, que són els pugs, els bulldogs francesos, els anglesos, val? Aquell que té el morro xafat, diguéssim.
Sí.
Vale. Com el cas del collaret, existeixen en diferents materials. En els cadells els permet molta llibertat de moviment, a més d'adaptar-se a ell immediatament, el que podria no succeir amb el collaret. No obstant això, no ens porta control sobre el gos, val? En races petites és especialment adequat. Doncs, en repartir la pressió, per exemple, davant d'una estirada de l'amo per evitar una situació de perill, evita que es produeixin lesions al coll, la tràquea, que sí es podrien donar utilitzant collaret en races petites. I és una bona elecció per viatjar amb el gos al cotxe. Enganxa l'adaptador del cinturó a l'arnès i és molt útil a l'hora de viatjar. Hi ha diferents models d'arnesos per a gossos i diverses talles segons la grandària de l'animal. Pot ser un arnès transpirable i ergonòmic. N'hi ha amb foldre interior per a conservar el pelatge.
Els arnesos són aquests que són com dos collarets, per entendre'ns,
eh? Sí. Exacte.
Per entendre'ns, eh?
Exacte.
O sigui, un costat va per davant de les potes del davant i l'altre pel darrere de les potes del davant, més
exacte.
O menys.
Exacte.
Val.
I després tenim el petral. El petral és molt semblant a l'arnès. La principal diferència és que la seva forma recull el pit de l'animal i es tanca per darrere de les espatlles. Val? És allò que va tot cobert, diguéssim, el
sí,
pit.
Sí, sí, sí.
Envolta el pit de manera diferent a l'arnès. És més senzill a l'hora de la construcció. Poden ser fins i tot dos simples cèrcols de material sintètic o cuir. La qual cosa suposa al gos encara major comoditat si cap que l'arnès. També són especialment còmodes per l'amo. Es posen i es lleven fàcilment. És perfecte per a races petites i mitjanes, o grans si el gos està educat a no tirar. Val? És tan còmode que pot dificultar la tasca d'aprenetatge de caminar junt. Saps? Perquè, clar, dona massa llibertat. Al no notar el gos les correccions. En els cadells succeirà el mateix que amb l'arnès. Li deixarem massa llibertat.
Clar.
Val? Llavors, quin triar? Resumint.
Quin triar? Quin triar? Recordem que ja veureu com hi ha més d'un factor. És a dir, la raça del gos, com està educat
exacte.
El gos, la comoditat també del propietari, de l'amo. És que l'altre dia, mira, ara, quan deies allò de que si es tira o no es tira molt, l'altre dia vaig veure una... Va coincidir, era una noia que treia a passejar un gos, i jo no sé qui treia a passejar aquí, eh?
Ui, sí.
És a dir, anava el gos caminant i la noia anava inclinada cap enrere i l'anava seguint. És a dir, bàsicament anava cap on el gos estirava, eh?
On ell volia.
Sí, sí. Bueno.
Llavors, quin triar? Fem un petit resum.
A veure.
Races petites. Millor arnès o petral. El collaret no és recomanable. Races mitjanes. Millor arnès o petral. Collaret, si estan ben educats. Sempre evitant les estirades brusques.
Sí.
I races grans, millor collaret. I arnès o petral si estan ben educats, o són grans, si ja no es tiren, li costa més caminar... Va. Grans me refereixo als anys de l'animal,
ah,
no,
vale.
A la mida.
D'edat, eh? No de... Vale.
D'edat, sí, sí, grans me refereixo. Mm-hmm. Val? Aquest seria el resumen si esteu pensant què comprar pel vostre gos.
Bueno, doncs pues perfecte. I de veritat, eh? Si no, al carrer Segrià 11 aneu cap allà amb el vostre animal i demaneu consell. Vull dir, allí veient-lo, com és, li expliqueu com es comporta i us acabaran d'assessorar perfectament, però crec que la radiografia que ens ha fet la Imma Sabater deixa poc lloc als dubtes. Ens ha quedat claríssim. I recordo, al final, el tema del collaret simple i d'apretar-lo molt i de pegar estirades, bueno, imagina't-el col·locat a tu mateix i que et peguin estreva del coll. Vull dir, és que al final només cal tenir un mínim d'empatia. Posa't al lloc i veure si és agradable o no.
També us he de dir que, bueno, això és el referent als gossos. També depèn molt de nosaltres. El que acabes de dir ara de l'altre dia que vas veure aquesta noia, també no tot depèn de la raça del gos i de que sigui jove. També depèn de lo que jo vull.
Sí, clar, clar.
Vale, que li vull ensenyar, que... i de natres, perquè una dona gran, per exemple, pues la veritat és que no és recomanable res de lo que he dit. Lo que no és recomanable és un gos gran per a aquella
clar,
senyora.
Clar, clar, clar.
I ja després té un gos petitet, pues ella escolleix si prefereix arnès o petral.
Doncs...
Però, claro, també tenim que ser conseqüents d'això.
Evidentment. Per això us dic que, si davant del dubte, cap al carrer Segrià número 11, que allà teniu a Nadon Veterinaris, en una botiga on hi ha de tot i tenen professionals en tot moment, que us assessoraran, i aquesta és la gràcia, ho t'assessoraran. I això és un moment, i saps que surts d'allí amb un bon assessorament i amb la gràcia d'haver triat el que s'adapte més a les teves necessitats. No només per caprici o perquè el color m'ha agradat. No, escolti, és que vostè no necessita això, necessita aquest altre, no? I
sí,
aquesta és la gràcia.
Perquè podem tindre un susto gran,
sí,
eh?
Sí, 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 sí.
Si se'ns escape o ens llança a terra, hem de tindre tot cobert.
Carrer Segrià número 11, a internet anadonvet.com i, si no, al telèfon 973-266-388. Amb horari comercial et contestaran des de la botiga. Si és un problema veterinari, et passaran amb un veterinari, però si és una consulta del tema de la botiga, d'alimentació, de medicaments, de complements, de llits per dormir, etc. Això, amb horari comercial, també t'ho resoldran al 973-266-388. I, com sempre, els dijous aquí, a les consultes que fem a la cadena COPE amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Aquesta és la manera més fàcil de comprar mobles. Demana cita prèvia a Mobles David de Gimenells. Tria els teus mobles, sofàs, matalassos, sense presses i amb una atenció professional. A Mobles David de Gimenells ho fem tot. Disseny en 3D, te'ls portem i muntem. Recorda, demana cita a Mobles David de Gimenells. 973-74-80-64. Salut i sort!
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que amb una mica més de 10 minuts ens plantarem a la 1 de la tarda. Ja saps que a partir de la 1 i fins a les 2 amb el David Velasco tenim les escapades de COPE, com tots els dijous. Però abans, els dijous, en aquesta hora, el que fem és parlar de salut i de nutrició, i ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Ricardo, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que quizá a veces no le damos la atención que merecería. El Cristian, que és nutricionista, per cert, ja sabeu que el trobeu a Disanta Nutrició, estan a Lleida, alcalde Porqueres, número 76, allí tenen la base, però a més estan a més llocs i sobretot a internet i a les xarxes socials. Busqueu-los a Cristian Didier o busqueu a Disanta Nutrició, que trobareu totes les maneres de posar-vos en contacte amb ells. Parlem de salut i de nutrició amb esportistes professionals, esportistes d'èlit, amb escoles, amb menors d'edat, amb pares, amb fills, amb avis, amb dones embarassades, amb gent malalta, en fi, sigui quina sigui la teva situació, segur que alguna cosa pots canviar o millorar a la teva nutrició, que segur que t'ajudarà un pèl més a la teva salut. Cristian, hoy vamos a hablar de un tema importante, realmente, porque hemos hablado de que, bueno, cuando vamos al supermercado tenemos que escoger los alimentos, los tenemos que escoger bien, nos has aconsejado y mucha gente, pues que cada vez tenemos que volver a cocinar nosotros, comprar el producto, la materia primera y cocinar nosotros, pero hoy viene el kit de la cuestión, ¿cómo lo cocinamos? ¿Cómo lo cocinamos? Porque depende de cómo lo cocinemos, se puede echar a perder todo, ¿no?
Desde luego, o sea, los métodos de cocción que decimos, ¿no?, o la manera como cocinamos, dice mucho de nosotros. Y la gran mayoría de personas estarán pensando lo mismo, y qué pereza. Sí. Yo no me gusta cocinar, no quiero pasar tiempo en la cocina. Ayer me dice una paciente que escucha, que pasó mucho tiempo en la cocina, ¿no? 10 minutos que te pido de tu vida, pues, en la cocina, ¿no? Entonces, el método de cocción de hecho es un punto muy clave, porque puede cambiar muchísimo el alimento que estamos comiendo, ¿no? Entonces, es un alimento saludable, lo convertimos en un alimento insano por el método de cocción.
Cristian, te voy a pedir que te muevas que nos llega el sonido mal y es un tema importante, ¿eh? Porque ya han dicho que tú puedes curarte en salud del tema de buscar la alimentación, la materia primera y todo ben bo, pues después a la hora de cuinar, ull. También es cierto, Cristian, que, bueno, como en todo, hoy en día aparecen nuevas tendencias. Oye, cocina con a baja temperatura, a alta temperatura, rápido, lento, a la plancha, al vapor, con agua. Al final es marearte, es mejor ir a un nutricionista que te dirá exactamente lo que es bueno y se acabó.
Pues mira, de las peores cuestiones que nos encontramos en los métodos de cocción, en la cocina no saludable, es someter el alimento a muy altas temperaturas, ¿vale? Uh-huh. Esta es una de las técnicas, o la técnica de nutrición que más afecta a los nutrientes. ¿Por qué? Pues porque cuando sometes el alimento a una alta temperatura, lo transformas, lo cambias de una manera. Entonces voy a empezar por aquellos métodos de cocción que más someten el alimento a altas temperaturas. El que es más negativo o el que menos se aconseja, ¿te puedes imaginar qué es?
Hombre, y que conste que me gusta. Supongo que será a la brasa.
Bueno, casi. Ah. Es la olla a presión.
Ah, la olla a presión no es recomendable.
Es la que menos se recomienda.
Imagínate.
El cocinar con a olla a presión, sometes el alimento a una alta temperatura bastante, y no poco tiempo, bastante tiempo.
Ah.
Pues someter el alimento a alta temperatura poco tiempo tiene su interés. Pero el problema de la olla a presión es que la sometes un tiempo relativamente, te lo expones mucho. El alimento se transforma bastante y sufre cambios muy drásticos. Por ejemplo, las verduras, pues se rompe bastante la fibra, se expulsan bastante vitaminas y minerales y entonces pierde mucha propiedad nutricional como tal, ¿no?
Oye, pues vivía engañado, ¿eh?
Sí, la olla a presión es de los menos positivos, digamos, y de los que más afecta a la al tal. El segundo viene siendo el frito.
Ajá.
¿Vale? El frito, el aceite, cuando freímos algo, supera los 100 grados y supera ese punto de freído, ¿no? Que necesitamos un punto muy alto para que el alimento sufra un cambio, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, con el frito suceden unas cuestiones que no pasan con otros métodos de cocción, y sucede unas reacciones. Una de las más importantes es la reacción de Maillard, que llamamos. La reacción de Maillard, cuando sometes una patata frita, por ejemplo, una patata al freído y haces una patata frita, esta patata, como todos sabéis, cambia de color, se vuelve muchísimo más morena. Este moreno que genera se debe a la alta temperatura y a la unión entre nutrientes de la patata. Y es un tanto perjudicial para la salud, ¿vale? Vale. Las patatas fritas de bolsa clásicas no solo son, entre comillas, malas o negativas por la grasa que tienen, sino también por esas sustancias, por haberse sometido ese alimento a una alta temperatura en aceite.
Bueno,
y la tercera, ya, más ya, negativa...
Perdona que te haga un inciso, bueno, porque ya me estás preparando un programa especial de patatas fritas, bueno, fritas, lo que llamamos patatas fritas, que pueden ser al horno o lo que sea, saludables. Porque me acabas de destrozar, ¿eh? O sea, claro, me has dejado sin patatas fritas ni de bolsa ni en la freidora. Entonces, supongo que existe la manera de hacerlo saludable, ¿eh? O sea, que ya me estás preparando un especial de eso, ¿eh?
Bueno, y además que yo soy súper fan de la patata, para mí es el top,
¿eh? Bueno, por eso.
Y aprovecho, hago otro paréntesis, ya que lo has hecho tú, porque mucha gente piensa en las calorías, si engorda, si no engorda. Y eso es una mala venta, porque nunca pensamos en lo que afecta a la salud, independientemente si engorda o no, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, porque tú le puedes decir, bueno, un niño se puede comer patatas fritas porque, bueno, no pasa nada, no, está delgado. Pero no estamos pensando en otras cuestiones que son de salud, ¿no? El tercero más negativo, y ahora estoy yendo a la parte más negativa, es la brasa. La brasa somete el alimento. Lo que pasa es que la brasa lo somete menos tiempo.
Claro.
¿Vale? Menos tiempo, y entonces, bueno, se generan menos cambios del alimento. Pero, o sea, piensa, ahora ponemos un filete en una olla a presión y piensa en tu cabeza que ese filete se somete a muchos cambios. De hecho, su estructura cambia, se deshace, de hecho. En cambio, si ese filete lo pones en la brasa, cambia poco. La estructura incluso se mantiene, incluso puede estar crudo de dentro.
De todas maneras, pero, en la brasa tenemos que evitar aquello, la carne negra, ¿eh? Eso sí, ¿eh?
Pero aquí es donde viene. El problema de la brasa es que se impregna de sustancias que ya son propias, que están en el humo, que están en la brasa, que están en el hollín, que son sustancias cancerígenas. No posiblemente cancerígenas, no. Son sustancias cancerígenas.
O sea, eso ya se sabe.
Sustancias se impregnan en el alimento, y entonces pues luego nos la comemos, ¿no? Aquellas sustancias que se producen, por ejemplo, cuando fumas, cuando quemas algo, y que producen cáncer en el pulmón, son las mismas sustancias que se generan en una combustión y se impregnan en el alimento y luego nos la comemos, ¿vale? A partir de ahí empiezan métodos de cocción que someten el alimento a menos daño.
Cristian, que nos quedan 2 minutos, ¿eh?
Vale, hervido. El hervido es un método de cocción seguro. No hace falta someter el alimento a muchísimo tiempo de hervido. Una verdura no necesita muchísimo tiempo de hervido. Hace falta con un vapor es suficiente. No hace falta comer los alimentos tan hechos. Que mucha gente hace la verdura para chafarla con el tenedor, no sé cómo, porque no le gusta de otra manera. Que quede crujientita la verdura, que quede un poco al dente, ¿no?
Yo también me gusta.
Muy importante.
Así.
La plancha es un buen método, no hace falta poner demasiado aceite, no se somete el aceite a mucha temperatura, y entonces pues estamos al tanto que no se nos queme. Y ahora te voy a sorprender mucho
a
de
ver.
Los métodos, según los expertos, el método de cocción más seguro y que menos somete a cambios el alimento, ¿sabes cuál es?
No.
El microondas.
Hombre, será por la rapidez, ¿no?
Bueno, porque está muchísimo menos tiempo en contacto con cambios de temperatura y es muy homogéneo. Cuando pones un alimento a la brasa, ves que una parte se cuece más que otra.
Sí.
En el microondas no pasa esto. Todo el alimento se somete a la misma vibración,
pues,
de la onda, ¿no?
Mira que a mí el microondas no me acaba de convencer mucho, pero
esto
bueno.
Esto viene mucho, Ricardo, cuando nos explicaron de que el microondas era malo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y eso es bastante mito, ¿eh? Es un método causal seguro. Recomendación, el microondas no vive para toda la vida.
Bueno.
Tiene fecha de caducidad y no calienta los alimentos y de igual manera con el tiempo. O sea, que hay que renovarlo para que continúe siendo seguro.
Muy bien. Hem parlat amb el nostre nutricionista, un tema importantíssim avui, com ho fem, com cuinem, és capital aquest tema. En tornarem a parlar segur, és nutricionista i està amb nosaltres tots els dijous. Cristian Didier, com sempre, un plaer, gràcies.
Ricard, gràcies.
Interessant el que ens explica el Cristian. Anem directes cap a la 1, senyals horàries... I després arriba el David Velasco amb les escapades de COPE, que encara que no pugui sortir de la teva regió sanitària, segur, segur que tens molts racons per poder anar a visitar i que això canviarà en 4 dies. Ja veureu que anirem passant de fase i amb les mesures sanitàries, evidentment, ens podrem començar a moure. Fins ara.